Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda tingueu, tots i totes. Amb vosaltres un nou programa de Parlem d'Òpera, perquè no ens trobeu mai a faltar. Ja sabeu, infatigable, setmana rere setmana, ens trobem amb tots vosaltres els dijous a les 8 del vespre al 94.6 de freqüència modulada, Ràdio Sabadell, per portar-vos l'òpera a casa. Que està bé això de sentir òpera sense aixecar-se del sofà de casa? Doncs això fem. Avui, el tercer programa del mes de febrer, sempre endavant, l'endemà mateix de l'estrena de Nabucco Sabadell. Rocío García, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 594. Avui sí que hem començat amb música antiga, però ben antiga, eh? Era la Toccata, Prologo i Ritornello, que és la música inicial de l'Orfeo, o la fàbula d'Orfeo, llegenda en un pròleg i cinc actes amb llibret d'Alessandro Striggio i música de Claudio Monteverdi, que es va estrenar a Màntua el 25 de febrer de 1607, l'òpera més antiga que es manté en el repertori, ja que és la que es fa de tant en tant. Per cert, que aquesta música de la Toccata en el Teatro Real de Madrid, on he estat aquest cap de setmana, la fan servir en lloc dels timbres per avisar al públic que la funció és a punt de començar o de reprendre. Quin luxe, eh? Hem sentit la versió del Concertus Musicus 20 sota la batuta de Nikolaus Harnoncourt. Avui, estimats amics i amigues oients, la música serà molt variada. No ens concentrarem pas en Monteverdi, no. I això perquè avui el guió ens ve marcat i de seguida explicarem el per què. Però no sense abans... No sense abans, deia, saludar i donar la benvinguda a Sant Flamaric Evangelista, que està evangelitzant aquests mons pagans a propòsit de Nabucco. Albert, benvingut, en olor de santedat, o flaire, o ferum.
Home, una mica d'encens.
Molt bé, molt bé.
Doncs sí, sí, anem evangelitzant amb la paraula de la Santa Institució de la Foc, amb el seu honorable director artístic Jordi Torrents.
Servida de vostès. Avui parlarem exclusivament d'un llibre, Los Acordes d'Orfeo, tot això i més a Lo Flamaric 61. Bé, el llibre en qüestió que analitzem avui es diu precisament Los acordes de Orfeo. L'autor és Jacobo Cortines i l'editorial és Fórcola, que ens té acostumats a llibres excel·lents dels quals n'hem parlat en altres ocasions.
Doncs sí, un editorial que bueno, ja té un lloc consagrat dins la... Ell edita en molts altres temes, però dins el que seria l'assaig musical d'aquell estil tan... tant francès com el Javier Fórcola comenta a vegades, doncs sí, sí, s'han fet un lloc a, en la bibliografia musical espanyola, cobrint un forat, en certa manera, que faltava. Ara, recentment, han editat també cartes entre Nietzsche i Wagner. Tenim pendent, per cert, fer una sessió wagneriana amb una biografia de la Kirsten Flagstad.
Sí, senyor.
Un programa especial. I aquest llibre és un dels llibres doncs, més atractius que s'han tret a Espanya els últims, l'últim any, any sí. I mig, que s'edita molt. I bàsicament amb aquest, allò que en diuen en castellà tesón y fino olfato, doncs aquests Los acordes d'Orfeo, ensayo sobre mitos operísticos, tracten diversos blocs centrats en les primeres òperes, el naixement de l'òpera, Monteverdi, Mozart, etcètera, etcètera.
Sí, tot això ja ho anirem presentant perquè anirem ficant músiques de les diferents èpoques que tracten.
I són fruit del poeta, traductor, escriptor i acadèmic Jacobo Cortines, que a més em va escriure el llibre. Jo vaig fer la crítica al llibre i em va escriure un mail d'agraïment i em va enviar un altre llibre seu, que encara no he pogut llegir, sobre Don Giovanni, que pinta també molt bé. I aleshores hi ha, bueno, és una excel·lent recopilació instructiva, entretinguda, de 35 articles i notes al programa escrits entre el 1992 i el 2022.
Molt bé. Per què dius Javier Fórcola, si no es diu Fórcola? No es diu Fórcola pel nom d'un senyor a l'editorial.
No, perquè estic una mica... Em fas gravar unes hores que encara no...
Encara no estàs despert.
No, es diu Javier Jiménez, és veritat. Fórcola, un saludo.
Fórcola és un aparell en fusta que és on deixen, posen els rems a les gòndoles venecianes. Sí, sí. I d'això es diu Fórcola.
Ben, no ho sabia. M'he inventat.
Me n'he enterat fa poc, eh? Bé, bueno.
Estic creatiu avui.
Sí, sí. Ja està bé que estiguis creatiu. El llibre comença parlant d'aquesta òpera de Monteverdi, precisament, i dedica bona part de l'inici, fins més enllà de la pàgina 80, a parlar d'aquesta època, fent especial referència a Venècia i a la seva rica vida cultural durant el segle XVII, que tan important va ser pel desenvolupament de l'òpera, amb compositors com Monteverdi i també Cavalli. I sabeu que és l'època en què a Venècia neixen els teatres públics. Aquesta idea de pagar una entrada amb diners per anar a sentir òpera, això els venecians que eren molt de la pela i ho van inventar ells. L'autor ens parla també amb una certa extensió d'un llibretista que compta entre els millors del gènere i va treballar per tots dos compositors esmentats i és Gianfrancesco Busanello, autor, per exemple, de l'Incoronazione di Popea. Doncs ara sentirem un fragment d'una òpera de la qual també em va fer llibret, no serà la Popea, que ja hem sentit diverses vegades, i és La Didone, de Francesco Cavalli, estrenada el 1641 al Teatre San Cassiano de Venècia. Sentirem el pròleg d'aquesta òpera, Caduta e Troia, que canta el personatge d'Iride, que aquí és la soprano Maria Grazia Schiavo, amb l'orquestra Europa Galante, dirigida per Fabio Biondi.
Doncs bé, tot i que la majoria de les òperes comentades ja tenen una bibliografia doncs, molt extensa, sobretot perquè la majoria pertanyen al cànon del repertori habitual, en Cortines doncs, no fa una mera acumulació de dades ordenada d'informacions, dades i ocasionalment alguna opinió, sinó que el que agafa amb un estil, per cert, molt, molt fluid, una gran redacció, es nota que és un acadèmic, i sap tenir aquelles dots narratives per construir un notable exercici de literatura comparada. Aquest, jo crec que és el principal atractiu del llibre, sobretot quan es remet a les matrius literàries, i per exemple t'explica la Lucia di Lammermoor, l'original, o el Torquato Tasso, la Jerusalem alliberada, que per cert, a Cantilado, fa poc, ha fet una edició,
una traducció, sí,
que la tinc pendent, és a dir, o el Tancredi de Voltaire, en fi, tot allà és quan et permet conèixer aquestes novel·les amb detall sense que les hagis llegit, perquè
això està bé, això està bé. Sí, sí, no, ja tenia previst de parlar-ne, és que avui t'avances tot, vull dir, bueno, acabarem aviat de parlar, perquè si trepitges tots els temes...
No, home, no, llavors ho desenvolupes, ara sí, toca no, desenvolupar.
No, no, a veure, el Jacobo Cortines, com bé has dit, és un senyor que és poeta, assagista, traductor, editor acadèmic, professor de literatura espanyola a la Universitat de Sevilla, nascut l'any 1946, que és tot un intel·lectual d'alta categoria. Aquests dies, no sé si has vist allà en el xat aquell en el qual estem tots dos, que la Verònica Mainés en parlava amb molt d'entusiasme d'aquest senyor, que el va conèixer i bueno, va quedar com molt prendada d'aquest senyor. Haig de dir que, això que també comentaves, que malgrat l'amplitud d'aquest llibre, que són 482 pàgines fins a l'índex, i que inclou índex onomàstic, que és allò que tant et preocupa...
Home, sí, perquè per buscar doncs, alguna cosa concreta...
Haig de dir, i aquí ja sóc més profà jo i no sóc tan intel·lectual ni d'això, que és degradable i força fàcil lectura.
Sí.
Sense les pedanteries que molts utilitzen i que fan que no entenguis bé segons quins llibres, o que els hagis de llegir dues vegades. Què està dient? Torno a llegir-ho. I que n'hem comentat uns quants de llibres d'aquests. Vull dir, pedants, el món n'és ple. Aquest senyor, haig de treure'm el barret, perquè utilitza un llenguatge molt entenedor. Ell té les seves teories i les desenvolupa doncs, d'aquesta manera que tothom ho entengui. Ara sentirem un fragment de La favorita de Donizetti, la versió italiana, perquè a mi m'agrada més que la francesa, ho sento molt. O sigui, aquí. La famosa ària de Fernando, el tenor de l'acte quart, Spirito Gentil. Aquí ve a propòsit... Després direm el perquè. Aquest fragment el sentirem cantat per l'enyorat Luciano Pavarotti, acompanyat per l'Orquestra del Teatre Comunale de Bologna, dirigida per Richard Boninch.
Spirito gentil,
Bé, el que anava a dir que aquest fragment il·lustrava el capítol titulat Interludio, la invención, perdó, de Sevilla. Uh-huh. Més endavant retorna sobre el tema de la ciutat andalusa, a propòsit de Don Giovanni, Carmen i el Barber, i també Fidelio. Bé, aquest senyor és de Sevilla. Sí. Tot s'ha de dir sevillano i parla molt de Sevilla com a escenari operístic.
Sí, aquest és un dels capítols més interessants perquè aquest és un tema bastant recurrent i ell el justifica molt bé. Vull dir, fa aquesta mena de genealogia, a vegades literària, per exemple, en el capítol de la Ventafocs, no? La història de Basile, de Perrault i dels germans Grimm, no? Qual cosa et dona aquesta perspectiva i, sobretot, ens treu una mica, ens alleugereix la feina, no? Perquè, clar, no tenim prou temps a la vida com per llegir-nos-ho tot, i aleshores, doncs, és una eina fantàstica per, bueno, doncs, no només per la cultura, sinó per tenir coneixement una mica més precís d'aquestes fonts literàries que, ja ho sabem, la història de l'òpera es basa en obres teatrals i, sobretot, novel·les,
sí.
I, per tant, les diferències. Fa una anàlisi de literatura comparada. En aquest sentit, també entenc que t'hagi agradat bastant perquè no entra en qüestions musicals. En general, no. Hi ha alguna òpera que sí, fa alguna pinzellada, depèn
però
també...
Però no fa anàlisi musical. No,
no fa d'aquella anàlisi musical que
no
pot ser tan feixuc.
No deu ser músic. Vull dir,
segurament no.
Però músic no és.
Però, bueno, també hi ha pinzellades de dramatúrgia musical, eh? Vull dir que hi ha algunes, explica algunes intencions, fa associacions bastant interessants, per exemple, amb el Fidelio, també és un capítol que té coses a dir, d'una òpera que ja s'ha escrit del dret i del revés, i després hi ha també, que ho tinc anotat, a veure si algun dia cau, les memòries del De Ponte, que estan editades en català.
Jo les tinc en anglès.
En anglès. I ell doncs, comenta molt també la figura del De Ponte i, bueno, i això em fa gràcia.
Precisament, ara anava a explicar que l'autor s'esplaia sobre la figura de Lorenzo De Ponte, i parla una mica doncs, de la seva atzarosa vida, que aquí alguna vegada doncs, n'hem fet... Fa molt de temps vaig fer un programa dedicat a les... òperes amb llibrets d'ell, i vaig explicar una mica la seva vida, nascut a prop de Venècia, era jueu, llavors va ser batejat a l'Església Catòlica, va agafar el nom de Lorenzo De Ponte, del bisbe que el va batejar, una vida molt atzarosa, molt de Don Juan a Venècia, va haver de fotre el camp, va anar a parar a Venècia, Viena, allà també va haver de marxar, va anar a Londres, allà se va menjar els deutes, va fotre el camp corrent, va acabar als Estats Units, no? Va acabar a Nova York.
Fundant una llibreria, em sembla.
Sí, tenia una llibreria, però també és el primer que va promocionar l'òpera italiana a Nova York, de fet. I va fer el Don Giovanni, va aconseguir fer estrenar el Don Giovanni a Nova York a la seva presència. Doncs bé, com dèiem, parla bastant de Ponte, i ara d'ell sentirem un fragment d'Una cosa rara, que és una òpera estrenada el 1786 a Viena, del valencià Vicente Martín i Soler, que és el final de l'acte primer, la música del qual és la que cita Mozart en el famós sopar de Don Giovanni, que hi ha un moment que diu bravo, cosa rara, perquè estan tocant un motiu d'aquesta òpera que el sentirem ara en aquest fragment que he triat. És O Quantum Sibel Jubilo, amb la concert de nacions dirigit per Sor Jordi Savall i una diversitat de solistes vocals.
Resto di piacere, resto di piacere,
Doncs saps que no he sentit mai la cosa rara.
Ah, no?
No, la tinc precisament aquesta gravació, sí. Però la vull aparellar amb la monografia, no em recordo qui és, de l'IGMU, que la té estudiada. I dic que...
Jo no l'he vist, aquesta. Això és d'una que vam fer al Liceu l'any 91, em sembla, i no la vaig veure, tinc el CD, i no sé si algun dia la faran algun lloc, si un dia la fan algun lloc espero anar-hi.
Sí, jo també, però és d'aquelles coses que dius, perquè aquest any t'explico una xafarderia, sí. Vaig acabar una monografia sobre el José Serrano, el compositor de sarsueles,
sí, sí.
I tenia diversos enregistraments d'aquells dels anys 30, i això ho vaig anar aparellant, i amb el Martini Soler i amb el Barbieri també vull fer el mateix, però no hi ha temps. Llavors porto com un any que m'espero a poder escoltar la cosa rara amb dignitat i estudiar-la, però de moment no ha arribat.
Molt bé. Aquest CD té un defecte, que és que no et posa els cantants, la veu, el tipus de veu, però no et diuen quin paper interpreten.
Ja.
El qual amb alguns és fàcil de determinar, però amb les parelles de sopranos i barítons, que són les parelles, aquí ja no saps ben bé quin és el que canta. Has de fer un esforç extra, el qual això em sembla un defecte. Que no et digui Pepito López canta el paper de tal. És molt... Bé, en fi, no estem aquí per criticar ningú, eh?
No. No, ja que som pretèrites.
I ara
nosaltres.
Nosaltres criticar, no, home, no. Sentirem ara una mica més de Da Ponte, obligatòriament amb el qui va ser el seu col·lega més gran, que és Mozart. I aquest programa que vaig fer del Da Ponte, hi havia òperes de Mozart, de Salieri i de Martini Soler, les que va... Bueno, el Mozart només van ser tres, potser va ser alguna més, però vaig triar tres de cada un i m'agrada força, però fa molt temps.
Saps, recordes el número?
Sí, en recordo el número perquè és una mica característic, és el 69.
Idoni pel Da Ponte.
Pel Da Ponte, idoni. Imagina't si fa anys. Aquest és el 590.
Bueno, sí, exacte, 90 quants estem ara?
Tres.
No, 94. El 93 és el de... que vas fer Nabucco.
Ah, sí?
Que vas convidar el Baliñas i la Maribel Ortega.
Ah.
Veus com jo l'escolto?
Certo, certo. Aquest és el 594.
94. A pel 600...
Bueno, el 600 és un cotxe petitó que va fer la revolució.
Molt bé, molt bé.
No tinc res pensat pel 600.
No tens res pensat.
Res especial. Sembla que és un de primer de mes, d'aquells de descobrir una òpera. Crec, no me'n recordo bé ara exactament. Però bueno, és igual, retomo l'hilo.
Va.
Que deia que sentim més de Ponte amb el seu col·lega més gran, que va ser Mozart, no cal dir-ho. I us proposo el Così fan tutte, el duet Prenderò quel Brunettino, amb Krista Ludwig d'Orvela i Elisabeth Schwarzkopf Fiordiligi. L'Orquestra Filharmonia i Calbem a la batuta. S'ha de dir que el Così fan tutte, dels tres llibrets que van fer els dos, és l'únic que és d'invenció total de Ponte, perquè aquí no hi ha cap font literària. És
sí.
De zero. Sentim-lo.
Dels altres temes, perquè clar, toca molts temes, sobretot Don Giovanni, el mite de Don Joan, el lliga molt bé, per exemple, el lliga a les analogies i divergències amb el capítol vinculat a Rigoletto, la qual cosa dius, bueno, clar, sí. Penses Rigoletto, penses en el baríton, però el tractament que fa del duc de Màntua amb Don Giovanni, les diferències, les semblances, realment és de lectura. Sí. I després també Don Giovanni apareix amb la història d'un soldat i després també a la carrera d'un llibertí de l'Estravinsky. És a dir, realment no, sap pivotar molt bé. Ja, si em permets, com que jo vaig escriure una crítica
molt bona, molt acurada, molt bona, estupenda.
El mateix Cortines em va escriure un mail, imagina't tu. Deixa'm citar unes línies. Ho llegirem en castellà, no passa res.
No passa
Els senyors
res,
del CAC no s'enfadaran, no?
Per favor.
A través de su discurso, Cortines plantea preguntas, desprende vida interior y sugiere una rica comunicabilidad dirigida al melómano y al lector en general, es a dir, Jordi Torrents, buscando aquella intrasubjetividad tan propia de la experiencia musical. Para ello nos hechiza intelectualmente a merced de un pensamiento lúcido con dosis de crítica sensible y una mirada sincera envuelta en el halo original de la reflexión. Toma ja. Això, llegir també ho alta perd, però llegir això guanya moltíssim.
Guanya molt.
Eh?
Sí, perquè això ara m'hauria de tornar a llegir. Què cony has volgut dir tota?
Una cosa realment molt bonica.
Molt bé, molt bé. Clar, Don Giovanni, més a més, com que parla també tant de Sevilla, encara que ell té una teoria, i després ho introduiré a propòsit de... Perquè també he trobat errors, eh?
Ah, sí? No me'n recordo. Però després parlarem també de per què no tenim el llibre avui aquí amb nosaltres.
Bueno, per exemple,
cadascú per un motiu diferent. Sí. Però...
A veure, també parla de Rossini, força, i una de les òperes que esmenta expressament és Tancredi. Tancredi, que ja sabeu que està basat en una font literària, que és una obra teatral de Voltaire. Per tant, una obra teatral de Voltaire està plena de filosofia, que quan la porten al llibret operístic s'ha d'esporgar una mica, perquè si no acabarien. Bé, Tancredi, doncs, d'aquesta òpera, jo no l'he sentit mai en viu, però tinc tentacions. Aquest estiu la fan en el Festival de la Valle d'Itria, a Martina Franca, a la Puglia italiana, i a veure si puc anar-hi.
Passa'm un pressupost, si no estic gaire arruïnat. Sí, perquè, per exemple, al Festival Rossini a mi m'agradaria anar-hi, però noi, els pobres ho tenim xungo.
Però bueno, el Rossini no són grans pressupostos, però jo també soc pobre i he anat diverses vegades. Escolta, doncs sentirem de Tancredi un fragment que és el més típic, el més conegut, ja ha sonat diverses vegades en aquest programa, però... m'agrada tornar-lo a posar, que és el Dit Antipalpiti, de l'acte primer, canta la gran Marilyn Horn i amb l'orquestra de la Fenice dirigida per Ralph Bakert.
Yeah.
Doncs bé, com et deia, també he trobat errades, eh? Què et pensaves?
Doncs, aviam, digue'm, perquè no...
Perquè, bueno, algunes suposo que són, igual són de l'edició, però, vaja, poques, eh? No, no tantes com d'altres.
Sí, sí, aquell del Dino Dentici.
Sí, que no... N'hi havia més cagades que coses ben dites. Doncs mira, a la pàgina 124, aquí hi ha una clamorosa error amb la data de Ponte, que, de la qual ens ha parlat abans, ens diu que el 1777 tenia 22 anys, i en realitat en tenia 28, eh? Era una mica més gran que Mozart. Pàgines 146 i 147, hi han dos fotos i hi han greus errors en els peus de foto, que, com que no tenim el llibre aquí, però me'n recordo perfectament que és Noces de Figaro, i un et diu que és el Figaro sol, que és clarament el Hermann Prey, el que surt allà, i et diu que és un altre baríton, ara no recordo, et diu que és el Dietrich Fischer, i és que, com un ou, una castanya. I a l'altra foto hi ha la Condesa i la Susana, que et diu que són la Gundula Janowitz, i la Susana no recordo qui, però aquesta Susana és una noia de color, que és la Reri Grist, una soprano americana, una sobret d'aquestes, i la Condesa és la Evelyn Lear, clarament. Vull dir que també unes... Per això no deu ser d'ell, dic jo, que deu ser no, editorial, això... però és, vamos, no encerta ni una. A la pàgina 147 també, i això sí que és una crítica, perquè l'espanyolada d'escriure Querubino amb Q, això em fot malalt.
Ah.
Ho sento molt, Querubino va amb CH, no amb Q. No, eh?
No, la primera que has dit, sí que ara que me'n recordo, els peus de foto, potser ni m'he de fixar.
Els peus de foto no t'hi has fixat. La pàgina 205 confon el teatre Andervin amb el teatre Auf der Wieden, a propòsit de l'estrena de la Flauta Màgica. La Flauta Màgica es va estrenar al teatre Auf der Wieden, que estava en un suburbi, que el portava el Schikaneder, quan el Schikaneder, em sembla que el van ensorrar aquest teatre, és el que va promoure la construcció de l'Andervin, que està molt més cèntric, i que és un teatre que encara existeix i tot això. Són dos teatres diferents i aquí els està confonent a propòsit de la Flauta Màgica. Ping! A la pàgina 212, ella diu en diverses ocasions que Don Giovanni no se situa en cap ciutat espanyola en concret. Això ho diu moltes vegades.
No me'n recordo.
Si ho recordes, no, doncs...
Pues, jo miraré.
En diverses, no puc dir les pàgines perquè ho diu moltes vegades. Però en aquesta pàgina 212 diu que la primera gran coincidència en Fidelio és l'escenari triat Sevilla. Llavors, doncs, què quedem, no? El que passa és que sí que és veritat que aquest llibre està format per articles sols i que potser en un moment donat definia una cosa i en un altre moment donat definia una altra, i aquí no s'ha fet un treball de...
De revisió
de
i de revisar-ho,
de veure que coincideixin. Bueno, és igual, tampoc passa res. Jo, per mi, sempre dic que la Don Giovanni és a Sevilla. Encara que la Doña Elvira és de Burgos, i ve corrents des de Burgos cap a Sevilla per seguir-me, vull dir que... Déu-n'hi-do. La pàgina 274 diu que parla de l'any 1817 i diu que acaba de morir Cimarosa. Cimarosa va morir el 1801. No, per anar, el que va morir el 1816 és País Cielo. Però Cimarosa ja portava anys fent malves. Pàgina 306 fa referència del rei d'Anglaterra Guillem III com a Guillem II. Té massa importància, passa que...
Se li va oblidar apretar una tecla.
Uns quants centenars d'anys entre l'un i l'altre. I a la pàgina 382-383, això aquí no parlo d'una errada, sinó d'una cosa que a mi em sona una mica masclista, quan parla de la feminització del duc Rigoletto com a personatge, val a dir això, la dona mòbile, que se li pot aplicar amb ell perfectament, quan parla de... que ell és així engeixants de frívol, parla de feminització del duc. I m'han semblat unes paraules una mica... que avui en dia igual alguna feminista d'aquesta se li llença a la llogolada. No ho sé, eh? Simplement
no,
dic això estan... perquè no m'ha
semblat. No vaig anotar ni una d'aquestes, però mira, algunes se'm van passar, algunes sí que me'n recordo ara que ho has dit que sí, i però devia estar molt generós i vaig dir, mira, tot plegat m'està agradant.
Bueno,
i,
és igual, tampoc, clar, si fas una
recensió d'aquelles... Saps què passa? Bueno, tu te l'has deixat al llibre i jo, com que ja saps que tinc problemes d'espai i m'agrada tenir les coses ordenades... dins la limitació vital, clar, arrenco les pàgines, és a dir, aquest llibre està esquarterat. I aleshores sí que hi ha algun capítol, no me'n recordo quin, que vaig dir, bueno, està bé, però no m'ho quedaré això, i altres sí. I aleshores, clar, els tinc repartits. El del Don Giovanni i del Rigoletto, doncs el dec tenir en tot allò de Verdi, Mosa concretament del Rigoletto. El del Fidelio, en el Fidelio, en un projecte de llibre que tinc que no faré mai, ja ho sé. I després el Torquato... també, i llavors tot ho tinc repartit, el de Ponte també. Llavors, quan ahir pensava, dic, bueno, com ho faré? Dic, és igual, deixa-ho estar, perquè tampoc una part dels llibres els tinc aquí a Barcelona, sí. Amb la qual cosa he vingut
jo,
amb la crítica. Veure,
problemes d'espai jo en tinc, molt, perquè llibres en tinc moltíssims, i ara he decidit treure'm en una bona pila de sobre, però, per exemple, aquest és un dels que no em trauré.
Sí, ¿Cuánto me das tú? ¿Cuánto?
¿Cuánto
bonito? Si te'ls treus de sobre.
No, home, que vaig anar un dia allà a l'Emmaús, que els tinc a costat de casa, i em van dir que no volien, perquè els que tenim, que els venen a un euro. Però aquí a Sabadell vaig passar un dia per una llibreria que venen coses de vell, i vaig dir, que en voleu de llibres? I em van dir que sí. Sí, un dia haig d'omplir un carret d'aquests
de la compra. Home, però ja depèn de què hem de negociar, que potser m'interessa
bueno, no,
a mi.
Bueno, parlo de novel·les i coses
així. Ah, vale, així no m'interessa.
No, les coses aquestes no me les trec, aquestes no les guardo. Aquestes, bueno, el testament potser et recordi. Bé, també parla molt de Donizetti i agraeixo molt aquí, això ho has esmentat, que expliqui amb força detall la trama de la novel·la de Walter Scott, La núvia de Lammermoor, tot comparant-la amb el llibret de Lucia, que no té tantes concomitàncies com ens podríem... Sí que en té,
sí, però...
Però allà hi ha molta més xilla. Evidentment, un llibret d'òpera s'ha d'economitzar i s'ha de fer una respurgació molt gran.
Sobretot de personatges secundaris.
De personatges secundaris, de situacions, perquè, esclar, trames. La Lucia, l'Enrico, que és el germà, el dolent, resulta que en la novel·la Henry és el germà petit, que és un adolescent. Vull dir que no és el personatge aquest dolent que guia les coses. El personatge dolent de la Lucia és la mare, que en l'òpera és tinta. Piange, la madre és tinta, és morta. Sí. Pues és la dolenta, dolentíssima, i el pare... un calçonassos.
Exacte.
Bé, doncs, més endavant també fa el mateix entre la Tosca de Sardou i la de Puccini, que també és molt interessant de saber. I,
veus, però que no posarem cap fragment.
No posarem cap fragment de la Tosca perquè Puccini el tinc una mica... un tiempito. Sí que sentirem un fragment de Lucia di Lammermoor, que és el duet de l'acte segon, o part del duet de l'acte segon, Sofriva nel pianto, amb Edita Gruberova, Lucia, Alexandro Agash, Enrico... aquest germà que és un adolescent a la novel·la, i la London Symphony Orchestra amb Richard Bonynge a la batuta.
Welcome in the day,
Carmen, Rigoletto, heroïnes de Puccini, com la Tosca i la Butterfly, conformen altres capítols, així com la Lulu d'Alban Berg.
Sí.
Això cap, més cap al final, diguéssim, perquè hi ha una certa ordre cronològic, no? Mm.
Del, en funció de les estrenes de les òperes, sí, les, sí, les va ordenant, i arriba al segle XX, que també està bé, doncs, sí, comentar aquestes...
Bueno, perquè ara ja posarem música del segle XX, però bueno, sí, després acaba parlant d'Stravinsky, amb Història del soldat, que no és una òpera, però és una mena de música teatral, no? I de Reich's Progress, la carrera del llibertí, aquesta òpera, aquesta sí que l'he vista en el Real fa anys. I per acabar amb un petit capítol dedicat al retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla en relació amb Sevilla.
Sí, aquest precisament és dels que vaig descartar, perquè com que ja tinc els estudis de l'Helena, sí, Torres Clemente, vaig dir això...
Ja, això és...
Això...
Cacafú.
Bueno...
Digues més coses a propòsit del segle XX i d'Stravinsky, perquè avui et queda molta estona. Per
et queda molta estona, no fotis.
Sí, te queda estona. I avui que estem ja poc inspirats, ja no sabem què dir,
queda, bueno, queda pots estona. Posar un fragment més, si vols, també.
Bueno, això ja ho decidirem al final, sí.
Després. Home, doncs, que certament sobre la literatura del segle XX i aquest tipus de repertori, encara que, per exemple, d'Stravinsky hi ha les converses amb el Robert, ara em surt amb el secretari, que estan publicades en una versió antiga d'Alianza, i després Acantilado les va reeditar, i més aviat completes i tal. Hi ha un llibre també de Turner sobre Stravinsky. Sempre és benvingut aquest tipus de... Bé, de literatura, perquè a més, clar, en castellà falten molts referents. Si vols saber alguna cosa, evidentment has d'anar a literatura anglosaxona. I aleshores aquest resum i aquesta, sobretot aquesta originalitat de la perspectiva que enfoca i aquesta reflexió que dona, doncs, això que deia abans, no? Aquest sentit narratiu de com t'ho explica, de com ho vehicula, doncs t'amplia la mirada. A més, hi ha com... se li nota també una cultura cinematogràfica darrere en el plantejament i en com enfoca, i per tant, doncs, és bastant tan, bueno, molt, molt atractiu. Evidentment aquest és dels capítols arrencats i guardats en el llibre d'Stravinsky.
Mare de Déu. No, el que es descobreix és que el senyor és una vastíssima cultura,
sí,
allò que et fa enveja, no? De dir, hòstia, quina cultura té aquest bon home, i que ja m'agradaria tenir-la a mi.
Però cultura... i que la sap estructurar i te la sap...
comunicar.
Sí, exacte.
És a dir,
no és t'explica coses d'una manera plana, sinó que et sap generar com uns arcs i un enfocament que et posa dins. Vull dir, perquè, clar, el capítol de la Lucha de la Mermur són moltes pàgines i se't pot arribar a fer pesat.
Jo se'm va fer pesat,
exacte,
precisament per aquest exercici de comparar.
Exacte, i com et va explicant la novel·la, és a dir, és un comentari de text en si, no deixa de ser, sí, un exercici de literatura comparada, un comentari de text de tots aquests llibres, però que t'atrapa per una redacció fluida, perquè evidentment notes aquest nivell cultural amb un lèxic cuidat, però no inaccessible, és a dir,
Imagina't si m'atrapar a mi, que em va dir... Ai, que em va dir... Que em vaig tenir la idea, i a veure si ho faig, de comprar-me una edició del llibre de Walter Scott per llegir-me'l, sí.
Home,
no sé
si està... Ho has buscat, això?
No, ho haig de mirar, haig de començar a mirar, però bé, si està en espanyol, en català o en castellà, bé, millor si està potser, molest.
Potser als crèdits ho posa, o a les notes a peu de pàgina, sí.
Bueno, però és que clar, les notes... A mi les notes de peu de pàgina m'agraden a peu de pàgina. Aquí estan
també
totes al referides al final, que no te les mires, perquè jo no vaig fent... Perquè n'hi ha més de 200, em sembla.
Sí, n'hi ha moltes.
Moltes, i esclar, no puc estar interrompint la lectura per anar a veure la nota de peu de pàgina, cosa que s'hi faria si estigués realment a peu de pàgina, però no ho estan.
Bé, però em sembla que sí, que ja deu citar alguna edició.
Segur.
Per cert, ja que parlem de llibres, una altra xafarderia avui, per Reis em va caure el Conde Lucanor, de Don Joan Manuel.
Es regala això, jo quan anava a l'institut.
Sí, és que jo ho tenia pendent d'aleshores. I aleshores em va caure una edició molt bona, però que està amb el castellà antic aquell que...
Mare de Déu.
Ja que deies que et volies comprar el Walter Scott, m'has fet pensar que jo...
Comprar en anglès, no ho sé.
No ho sé, però jo em compraré una altra vegada el Conde Lucanor, però amb un castellà que es pugui llegir.
Jo em sembla que el tinc, amb castellà que es pot llegir. Mira, pot ser un dels que em tregui de sobre.
Doncs si te'l treus de sobre, em faràs un favor.
Te'l regalo. I tant que sí. Bé, sentirem l'últim fragment musical del programa, que és el final, just també el final del The Rake's Progress, una òpera que es va estrenar a Venècia a la Fenice l'any 1951. És un clàssic del segle XX, no contemporani, però quasi bé. Si la gent nascuda als 51 encara és viva. Molta.
Home, sí.
Good People, Just a Moment, amb una colla de solistes vocals a l'Orquestra de l'Òpera de Lyon i Ken Nagano al capdavant. Com hem dit, molta música variada avui, música molt variada, un molt bon llibre, que jo recomano molt, no per iniciar-se, al tanto, no és per gent bisonya, que es diu en castellà, sinó pels ja iniciats, no, per a més aviat, que sí?
Sí, sí. I, bueno, que evidentment coneguin aquestes òperes, o tinguin experiència amb el repertori i estiguin propers als compositors, vull dir que el soni mínimament.
Que el soni, bé, tot això, la història de la Lucia, torno amb això, vull dir, clar, tothom que ha aficionat a l'òpera, penso, tothom, o sap, o hauria de saber que està basat en una novel·la de Walter Scott. Jo en aquest programa he fet molta pedagogia a propòsit de Walter Scott com a font literària de moltíssimes òperes, totes les òperes d'ambientació escocesa.
Bueno, es posa de moda, sí, dins aquella mirada romàntica, aquell romanticisme que fuig.
Sí, la primera que es va fer, que va ser La dona del lago, de Rossini.
Exacte.
A partir d'allà, les que vulguis, moltíssimes, moltíssimes.
Sí, ara, aquest subjecte romàntic que fuig de la seva època i del seu espai. I alhora també hi ha un punt d'exotisme, des d'Itàlia, tot això.
Home, és tan exòtic l'Escòcia humida i fosca i de fantasmes d'aquella època com l'Espanya de Terra de Maria Santíssima, que, de Carmen.
Que... I dels viatgers dels anys 30, vull dir, hi ha força estudi d'això, i clar, per exemple, molts britànics van fer viatges a la dècada dels 10, dels 20 i 30, aquí a Espanya, les descripcions, i per exemple el Blanco White es queixava, que era un escriptor i poeta espanyol, es queixava de tota aquesta literatura de viatges s'inventava la realitat espanyola.
Molt bé. Blanco White, que devia ser una reiteració de pare espanyol i mare anglesa. Doncs molt bé, Albert, moltes gràcies un cop més per acompanyar-nos. T'esperem el mes que ve. Encara no sé què portarem, però t'esperem.
Ja ho decidirem.
Ja ho deixem. Em donaràs alguna idea, que per això et pago.
Però bé, sí, exacte. Zero elevat a l'enèsima potència. Ah, escolta, vés pensant lo del Wagner. Ja sé, deixa'm que t'apreti una mica.
Bueno, apreta'm.
Perquè els de Fórcola han d'estar contents.
Vinga, doncs a tots vosaltres també moltes gràcies per aguantar-nos. Esteu convocats en només 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Parlem d'òpera.